Radio 4.
Escolta, Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
Barreja d'expectació i emoció. La veritat és que estem una mica aclaparats, o com a mínim jo els he de confessar, estimats oïdors, que estic perplexa davant de tanta bellesa, davant de tant silenci, malgrat el so de l'aigua que van escoltant de fons a les nostres paraules, i davant de tants anys i anys d'història i d'ànimes que es troben en aquesta sala capitular, la primera parada d'aquest podcast que espero disfrutin tant com nosaltres estem disfrutant fent lo que és Escolta Poblet.
Un podcast que hem pensat per escoltar el monestir de Poblet, els seus sons, els seus silencis. Hem pogut accedir a testimonis, a vivències molt personals de les persones que fan vida aquí al segle XXI, els nostres dies, i les persones que d'alguna manera treballen, viuen, estan vinculades al monestir de Poblet. Parlarem molt de patrimoni, parlarem de ciència, d'espiritualitat, de política, parlarem de tots els temes propis del segle XXI, vistos des del punt de vista d'aquesta regla de Sant Benet del segle VI, després de Crist, i de totes aquestes persones que es mouen doncs entre aquest passat històric amb tant de pes i la contemporaneïtat.
¿Quién pudiera venir de esta tierra?
Moltíssima teca que escoltar, que sentir i que percebre. Comencem doncs aquest viatge a través de l'espiritualitat, que no deixa mai de recordar-nos que formem part d'una societat i sobretot d'una capacitat de transcendir que a vegades se'ns oblida i que pensem, tant el mestre Gorgori com jo, que és temps d'anar pensant en el que vindrà després de nosaltres i en el que som ara mateix aquí a Poblet.
En el segundo destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el pasaje, la balanza.
Converses a Poblet.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar.
Ara abat Rafael Barrué, per què el silenci és important per la vida humana?
Jo crec que si no existís el silenci no hi hauria res, no? Amb una partitura musical hi ha silenci, si no, no seria música, no? El silenci fa créixer a les persones. Pense que les persones necessiten silenci, perquè el silenci és vida, crea vida.
Vostè sap, abat, que estem vivint en un moment on hi ha molt soroll? I potser hi ha persones que el silenci no saben trobar-lo perquè els hi fa por estar en silenci, perquè no saben mirar-se cap endins, o potser els hi provoca una certa basarda no sentir fresa a l'exterior, no?
Crec que hi ha por al silenci, perquè quan la persona està vivint en una vida que, bueno, treball, va fent cada dia la rutina, tal. A vegades, ho sé perquè a vegades han vingut hostes i no han pogut resistir el silenci de Poblet, simplement perquè tal vegada te fa preguntes, no? Te sorgeixen unes preguntes i no les vols contestar, o no les saps contestar, o no saps com afrontar aquelles preguntes essencials de la vida, no? Aleshores, el silenci de vegades fa por, sí, fa por. Per mi no, per mi el silenci és com un do, no sé.
I quines serien aquestes preguntes que el silenci fa i que poden fer por o que poden incomodar?
La situació personal d'una persona, no? Si està bé en la família o està renyit o està bé en els germans, està bé en el treball amb el treball l'absorbe totalment i no pot fer altra cosa que treballar, no? Perquè també hi ha persones que no saben fer altra cosa que treballar. També ha passat alguna persona així per aquí, per Poblet, i dius, bueno, és difícil el silenci.
I la llibertat és difícil?
La llibertat, ser conscient que eres lliure, crec que no ho som lo suficient, crec, eh? Però jo crec que hi ha molta relació entre el silenci i la llibertat, perquè el tenir, el viure amb un silenci que tal vegada jo com abans, no? Sembla que tinc moltes persones, no? Cada dia o dos o tres persones a la setmana segurament rep com abat. I podries dir que tens l'agenda molt ocupada, no? Però conforme ho vius tu, no? Aleshores tu estàs vivint el silenci. És que és una cosa que ho has de viure d'interior. I pensa, perquè una vegada que explicava jo sobre el silenci a uns seminaristes, em va dir una persona, no?, que tenia acúfens, saps?
Sol, les oïdes.
I jo en tinc. I no passa res, o sigui, visca el silenci tenint això, o sigui, no li dona importància, i en tinc, eh? I prou, i de vegades molt fort, però no visc amb això, no? Com visc amb això, no li dona importància. Bueno, ja sé que és una cosa que no hi ha medicina encara, o te diuen que te farà no sé què, o sigui, no és una cosa molt clara, i és, o sigui, és com viure, no? Pensa que també a vegades has conegut persones que conviuen en una malaltia, no? I estan feliços perquè conviuen en la malaltia. Ja està, no? Però jo sé, tu, saber conviure en els mals i en els béns que tens.
De vegades que hi hagi silenci, en efecte, al teu voltant no vol dir que no tinguis aquest soroll interior. Les vegades que m'he quedat amb vostès en aquí, jo això ho noto moltíssim quan arribo a l'hostatgeria, senyora Tarragona. Bé, arribo amb tot el soroll que porto en general, que sigui el mòbil, que sigui WhatsApp, que sigui trucades, que sigui una cosa, que sigui l'altra. I fins que no passo les primeres 24 hores aquí a l'hostatgeria, no noto que aquest soroll doncs va baixant. Però i llavors és quan me n'adono que el soroll el porto jo dintre, que no és una cosa que ens envolti. Sí, sí. A vosaltres, a vostès, el soroll de fora els arriba o com eviten que entri?
Sí que arriba, clar que arriba, però també és com tu el vius, aquest soroll, perquè aquest soroll pots viure'l a distància, o sigui, no implicant en aquest soroll. Fa moltíssims anys, perquè fa més de 26 anys que soc a Poblet, vaig estar venint durant 13 anys d'hoste i recordo que n'hi havia un monjo que deia que tu podies portar aquesta pau que havies trobat aquí, en el treball, en el ple de Barcelona, no? I jo vaig viure 5 anys a Barcelona en el creuament de Diagonal València, és a dir, tot eren balcons als semàfors de baix i tot el dia i nit, no? O l'accelerar o el frenar, no? Era aquesta combinació d'accelerar i frenar. I jo no ho notava, no notava aquest soroll. Ho vaig notar el primer dia. Però després, no... O sigui, t'has de... No sé com dir-ho. Si tu vols tenir soroll a dintre, doncs ho aconseguiràs. Si vols tenir silenci, també ho aconseguiràs. No és qüestió d'un dia, però...
És qüestió de perseverança, també.
Sí, clar. De temps. I, per exemple, n'hi ha uns moments aquí que són com uns moments de tall, completament, no? Al matí, abans, quan vas, diguem, des d'on tenim les habitacions a l'església, jo vaig per un lloc que passes per un pati gran, no? I mires al cel i està ple, però ple, no caben, eh? Les estrelles se peguen unes a altres perquè no caben. I tot l'altre és fosc. I dius, te quedes amb la boca oberta, no? I tal vegada potser sents algun soroll de lluny, no? Potser un tren que passa o l'autopista, que a vegades, segons el vent, ve el soroll de l'autopista. I això que estem a 2 quilòmetres. By means of the sense of hearing. If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance,
the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall.
És que m'ha agradat molt aquesta imatge que vostè deia del cel i les estrelles, perquè vostè va néixer a Villarreal l'any 1966, però vostè va estudiar Belles Arts.
Sí.
Vostè té una dimensió artística important. Ha realitzat obres plàstiques dins del mateix monestir, com les decoracions de la capella de la infermeria, ha il·lustrat alguns dels llibres litúrgics a Poblet. Aquest migdia el senyor Gorgori m'ha ensenyat alguns i són preciosos. Entenc que aquesta mirada també fa que vostè entengui l'espiritualitat d'una manera molt concreta, a través també d'aquesta sensibilitat de l'art, no?
Sí, bueno, jo recordo una de les primeres classes en la Facultat de Belles Arts que va dir el professor, se'm va quedar molt gravat, va dir que nosaltres ara, la nostra mirada havia de ser d'una mirada diferent, no? No podíem mirar i està, sinó havíem de veure les coses d'una manera molt diferent, no? Com a captar-les, com a fer-les interior, no? Per poder tu crear, no? Jo sóc una persona que sempre he pintat així abstracte, no? però per mi és molt important, no? Ixa mirada interior, no? dels paisatges, no? I potser a partir d'un paisatge després pintes una obra que tu veus, tot el veus blau, no veus cap diferència, però potser és un paisatge, no? I fins i tot si t'hi fixes molt i es veu una línia al fons o dintre de l'altra pintura, no? Que sembla que sigui la silueta de Poblet, no? Com a vegades he fet. I, evidentment, no sé, diguem, jo crec que hi ha moltíssima relació, no? Amb la pregària i la creativitat. Una vegada, això que de quan en quan escric, no? I vaig escriure i deia que per mi, el posar-te davant d'un llenç, no? Cruc, o sigui, sense fer res, començar a pintar, no? Començar a posar pintura, no? És com si fos una... Per a un músic és com si fos una partitura que comença a escriure, no? Però també és com si fos una pregària, no? Que te poses davant Déu i pregues, no? I en la mateixa mesura que estàs tu creant, tens aquesta relació de pregària amb Déu. O sigui, per mi, pintar és una pregària.
Però per pregar cal fer.
Evidentment, fe, esperança, caritat,
misericòrdia,
de tot, humilitat, sobretot humilitat.
Humilitat en un món en el que dona la sensació que desgraciadament val més el que explica que el que no pas calla i té molt que explicar, però potser sap mesurar les seves paraules i el seu verb.
Sí. La humilitat no està de moda, podríem dir, però és una virtut que jo penso que la humilitat és fonamental en una persona, diguem, creient, no? Perquè sempre penses que l'altre, en mayúscules, Déu, no? ja serà el que fa o desfà, no? I a vegades explicava, quan era mestre novici, algú que volia entrar i tot això, i li deia, tu no te preocupes, Déu fa i desfà, o sigui, tu deixa't portar, no? I és això que ens hem de deixar portar els que, diguem, per la fe volem fer una vida diferent o no tan diferent, eh?
Vostè parlava ara de la humilitat i que per ser creient cal tenir aquesta humilitat. Molt sovint veiem discursos de persones que es diuen creients que d'humils en tenen poc i de creients es fa estrany.
El 12è graó de la humilitat és quan el monjo no té la humilitat només al cor, sinó que fins en el cos la manifesta sempre els qui el veuen. Això és que a l'ofici diví, a l'oratori, al monestir, a l'hort, de viatge, al camp i a tot arreu, seient, caminant o dret, està sempre amb el cap cot, fits els ulls en terra.
La regla de Sant Benet.
És una virtut que hauríem de tenir tothom, sigui creient o no creient. O sigui, ser humils, o sigui, no voler, diguem, surar com l'oli, no sé com dir-ho, sinó ser, estar a baix, no? És una actitud que que la gent no ho valora. Jo crec que és molt bona aquesta actitud, no? Que digues, bueno, jo darrere, no? Com diríem, deixes passar als altres, no? I tu vas darrere, no? I és, no sé, no sé com explicar-ho, no? Però aquestes actituds, les virtuts i tot això, sigui creient o no sigui creient la persona, jo penso que això és fonamental per a la convivència, no? És que, a més, actua en la convivència de la humanitat. Si no, no. Si tots busquen fora tot el món orgullós, no podria ser, no?
Fixi's, vostè parla d'orgull i quan parla d'aquesta capacitat de ser humil, algunes persones poden pensar que és, com dir, que volem ser invisibles i desaparèixer.
No, no és això el que vostè està dient. No desaparèixer. Estar-hi, no? Estar-hi i ajudar i sobretot, que jo a vegades ho dic, no? L'interessant és el crear pau. Crear pau en una comunitat, en un poble, en un país, o sigui, crear pau, no? Perquè es veu que això també, jo dic, a veure, la pau, per què es trenca la pau? Perquè un vol ser més que l'altre, no? Viure lliure és quan no tens aquesta preocupació de dir, ai, vull tenir més, o no, viure lliure.
Una de les coses que vostè diu, i me'n vaig una mica enrere a la conversa, quan vostè deia, quan jo era mestra de novicis i parlava amb algú, deia, tu deixa't fer, que Déu ja sabrà el que ha de fer, no? I vostè diu que, ho ha dit en alguna ocasió, ho llegíem l'altre dia el mestre Gorgori i jo, que vostè està convençut de que un arriba al punt que està vostè i des de la convicció, des de la convicció. Com arriba vostè al punt aquest de Déu ja farà el que ha de fer?
Bueno, penso en la meva mare, perquè la meva mare tenia una fe molt, molt senzilla, no? Una dona de poble, molt senzilla, però ella sempre deia que Déu ja... Jo prego, però Déu ja farà el bo, no? Que estigui bé, o sigui, que passi bé la cosa o el que sigui, no? I ella anava complint anys, saps? Fins als 97 que va morir. I sempre dia això, no? I dius, bueno, doncs sí, clar, Déu ja farà, no?, el que toque. I és, no sé, és això, és tenir la llibertat, perquè tu no eres amo de tu mateixa. Tu no saps, o sigui, sí, vas néixer el dia tal del tal, però no som amos de nosaltres mateixos. No sabem quan morirem, aleshores ja no som amos, perquè no ho sabem. Saps el futur? Sabem el futur? No. Demà... Sí, podem saber si nevarà o plourà o farà sol, val, més o menys, però tampoc ho sabràs mai de cert, no? Però nosaltres ho sabem? Quants anys ens queden de vida? No.
Quantes hores potser ens queden de vida? Sí. No ho sabem.
No ho sabem. Aleshores, aquest abandonament, jo penso que és una llibertat, i a més vius feliç, o sigui, és que no tens cap preocupació, però sí que en tens de preocupacions, però aquestes preocupacions no t'entren a dins, no te piquen el cor.
I li puc preguntar en tot respecte per què va entrar vostè a la vida monàstica?
Ja m'agradaria saber-ho a mi, ja. No ho sé. Jo venia per aquí, per Poblet, i sempre deia que m'agradaria viure a prop del monestir, no? Perquè, per anar a les pregàries, de laudes, de vespres i tot això. Però jo, monjo, jo com anava a ser monjo, una persona que és tan, no sé com dir-ho, tan feliç, eh?
I, Viva, lligada a la pintura i l'art.
I la pintura i viatjar i el grup de danses, perquè també era de dos grups de danses, perquè un és massa poca cosa, no? Però has de ser dos, així ja sempre estàs amunt i avall, no? I viatjar i anar allà i així. I jo, en monjo, posar-te en un monestir? No. Però... Segur que jo digués que no sé què és el que Déu vol de mi, pensava, no? I ho escrivia, eh? Què vols de mi? Jo trobava això una vida com molt ideal, però jo no podia. Jo deia, aixecar-te a les 5 del matí, I diumenge també, o sigui, és que dius, bueno...
Segurament sí, el primer que pensem tots.
Tots, clar.
Tot, clar, sí. Però sí, jo quan explico el monestir, a vegades dic, bueno, no fem res de l'altre món, perquè tota la... Aixes hores, al meu poble s'aixequen per anar a una fàbrica de ceràmica. A les 5 del matí, perquè si entres a les 6... I jo pensava, bueno, pense, i seguís pensant que som molt inestable. I jo diria, com vaig estar allà un lloc tan estable, no? I a més damunt, en tocs de campana, o sigui, vas tot el dia ordenat. Quan a mi tots em diuen que jo no podria ser professor de dibuix en un institut, perquè l'institut tenen uns horaris pautats, no? I, claro, jo soc anàrquic en l'horari. I, claro, ara estic a toc de campana, o sigui, i no passa res, o sigui, bueno, jo ho trobo bé, eh? També em va dir un monjo, no? Em va dir, tu prega a Déu. Jo dic, ja estic fart de pregar, ja no sé. Diu, un senyal. I va arribar un dia que vaig tenir un senyal.
I quin va ser?
Bueno, perquè el meu número de la Bolsa de Treball de Barcelona era més baix que els que estaven agafant. I jo dic, i per què no està el meu nom? I em van dir, no, és que tu havies demanat unes escoles d'arts i oficis en lloc d'instituts normals al mes de febrer. Però ara canvia-ho. I entraràs, bueno, seràs dels primerets. I vaig dir, això és el senyal. Vaig a fer un curs escolar a Poblet. I vaig venir a fer un curs escolar des del 4 d'octubre i jo dic, a juny ja me n'aniré de Poblet i pensaré, ja està.
I he fet el que havia de fer.
El que havia de fer, eh? Però no, resulta que va arribar el mes de març, crec, i l'abad em va dir de vestir l'hàbit i jo vaig dir, espera, a veure, si jo vesteixo l'hàbit un dia i el dia següent me cauen les muralles del cap, m'agobia, me'n vull anar. Ah, bueno, i encara que siguis professor l'hem, vaig dir, ah, sí, a vestir l'hàbit.
Perquè aquesta és una llibertat que tenen, o sigui, de marxar quan, en qualsevol moment.
Quan l'abat, Josep Alegre, no?, em va donar aquella llibertat, i vaig dir, bueno, doncs ja està, no? Un exemple, quan portava poc de temps, a lo millor portaria un any o dos, les meves germanes, alguna germana sobretot, pensava que ja no duraria. O sigui, ja portes 2 mesos ahir, no? I tu estàs ahir molt feliç i no sé què i tal. I jo, al principi això que dius... no? I si t'ho deixes i no sé què i tal, jo dic, bueno, pues si m'ho deixes, pues me n'aniré com un transeunt, no? Aniré per ahí, pel món, com un transeunt.
Com un rodamont.
Sí, ja està, no? Tampoc passa res, no?
No, és que sap què passa, abat? Això, dir-li a vostè, és un insult. Segur que ho sap millor que jo. En el fons, mai passa res.
No. Jo, vols dir que algun home... Bueno, sí, una germana meva va dir que un plat de dentides el tindria. O sigui, que podria... Pues, a més, això, tens aquesta confiança, dius, bueno, ja me donaria un plat de dentides. Però jo dic, pues, mira, aniré a demanar a la porta d'una iglesia, vaig dir... Perquè, no, perquè jo molt pronte vaig deixar... O sigui, quan tu entres, el que tu tens de diners i tot això, ho deixes a algú que ho administre, no? I jo ho vaig ja donar tot a Càritas i de seguida i em vaig diguem, ja no tenia res al meu nom ni res d'això, no? I això m'ha donat una llibertat tan gran aquell dia. O sigui, lo interessant és que visques amb el que estàs i amb tranquil·litat, no? En la poca cosa que tingues, no? Si tu tens poquet i vius feliç en aquesta poqueta cosa que tens, no?
Abans de fer-li alguna pregunta sobre la seva tasca com a abat, el que em deixa que li faci una última pregunta amb tot el respecte del món?
Sí, pot ser, sí.
Gràcies. Com li preguntaria? No és fàcil, però ho intentaré. Quan vostè decideix quedar-se aquí, quan vostè decideix optar des de la convicció per quedar-se aquí, tria. I tria una vida que no té... no té res a veure amb la tria d'altres persones, d'altres homes, d'altres circumstàncies, d'altres intimitats, d'altres privacitats. Tot aquest escenari que té a veure amb la vida d'un senyor nascut a l'any 1966, vostè no utilitzarà la paraula enyorar o trobar a faltar, però vostè, quan va entrar aquí, sabia que deixava enrere no només unes pertenències personals, una manera d'entendre el món, sinó també una manera de caminar pel món?
Sí, clar. O sigui, els primers mesos no són fàcils. És un canvi molt radical. I després una cosa que ho vaig llegir quan ja portava 10 anys en el monestir, ho vaig llegir de l'abat Cassià Maria Just de Montserrat, que ho explicava, i jo dic, mira, això passa, segur que deu de passar a tots, o a mi em va passar, no? Que quan vaig entrar els primers 15 dies no vaig desfer la maleta, portava una maleta petita i una grossa, i no la vaig desfer la grossa perquè dia no duraré tant, marxaré, no? I una altra cosa també, jo pensava que, a veure, des de la tessitura, no?, de fe i de creient, no?, pensava que tots els monjos eren uns sants, no?, i que jo era un dimoni, no?, i aleshores que jo no havia d'estar aquí, no? Van passar 2 mesos.
I per què pensava que vostè era un dimoni? Perdoni, és que jo m'avanço, disculpi.
Van passar 2 mesos i jo pensava que jo era un àngel en unes ales fins allà i tots els monjos eren uns dimonis. I aleshores van passar 3 mesos i vaig veure que ni tot, ni una cosa ni l'altra. O sigui, totes les persones tenim àngel i dimoni dins. I n'hi ha dies que pots estar en un bon humor, en una amistat, en una pau, i altres dies que pots estar nerviós, enfadat, mala cara... És això.
Quan vas desfer la maleta grossa?
Quan vas començar a fer fred.